Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem parlat de les novetats del curs 2024-2025, que arrenca dilluns que ve sense telèfons mòbils a primària i tampoc a secundària, amb menys alumnes, però amb més professors. El motiu d'aquesta aparent contradicció, que hi hagi menys alumnes i més professors, és que el nombre d'estudiants amb necessitats específiques creix ja per sobre del 20% del total. Per tant, un de cada 5 alumnes necessita alguna mena de suport per seguir el pròxim curs. Una diversitat que és un dels grans reptes del sistema. També us hem explicat que Junts per Catalunya ha reunit el seu nucli dur avui a Brussel·les, l'endemà de la reunió entre els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont, per preparar el nou curs polític. La trobada d'Illa i Puigdemont reverbera avui també a Madrid. I ens hem fixat en la demostració de força de la Xina, que ha commemorat la fi de la Segona Guerra Mundial amb una desfilada militar on s'han exhibit, entre d'altres, armes atòmiques. Això davant d'una vintena de líders mundials amb la presència destacada de Rússia i de Corea del Nord. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara a aquesta hora què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que més de 10.000 persones han signat un manifest en contra del trasllat de les pintures murals del Museu Nacional d'Art de Catalunya cap al monestir aragonès de Sixena. El document, impulsat pel col·lectiu Revolucionem-nos, denuncia desprotecció del patrimoni català per part de les administracions. Sentim l'autor del text, Jordi Tomàs, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Si el Ministeri fes aquest informe i sortís negatiu al seu trasllat, automàticament es paralitzaria aquest trasllat.
El manifest que han signat figures públiques com Quim Torra, Laura Borràs, Joel Joan i Enric Calpena s'ha lliurat aquest matí al MNAC i també es farà arribar a la UNESCO i al Departament de Cultura. Comissions Obreres proposa transformar la xarxa de trens Avant per convertir-la en un servei de mitjana distància d'alta velocitat a preus econòmics. El sindicat planteja que tingui més parades, places i freqüències i que baixi de preu. Assegura que es pot fer amb les vies actuals i portant a Catalunya alguns dels 60 trens de mitjana distància a alta velocitat que ara són a Madrid i altres ciutats d'Espanya. El responsable de mobilitat i infraestructures del sindicat, Alberto Puy Vencio, retreu el desequilibri de recursos entre el que es destina a Catalunya per part de Renfe y a la resta de l'Estat.
Los trenes que Renfe, en este caso, tiene asignados para los servicios de media distancia alta velocidad, son 62. Actualmente, ninguno de los 62 está operando los servicios de Cataluña, a pesar de que Cataluña ocupa un volumen de viajeros que está entre el 11 y el 12% del volumen estatal.
La presidenta de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorre el seu processament per un suposat frau a Hisenda de més de 300.000 euros. Alberto González Amador denuncia a l'Audiència Provincial que no s'ha tingut en compte les proves que van a favor seu. Ho ampliem des de Madrid, Dani Sendeaja.
Bona tarda. La defensa de González Amador recorre la decisió de la jutgessa que l'ha enviat a judici perquè, diu, se li van negar les diligències que havien sol·licitat i que demostrarien que la parella de la presidenta madrilenya no va cometre frau fiscal i per això demana també que declaren dos nous testimonis. El passat 29 de maig, la jutgessa del cas de González Amador va tancar la instrucció i el va processar per una suposada estafa a Hisenda de 350.000 euros en la venda de material sanitari entre 2020 i 2021. A banda, també se l'investiga per un suposat cobrament de comissions amb el gegant de la sanitat privada Quirón Prevención.
I recta final per tancar l'acord comercial de la Unió Europea i el Mercosur. Avui Brussel·les ha presentat el pacte que haurà d'aprovar l'Eurocambra i els 27 enmig de la preocupació del sector agrícola europeu i la guerra arancelària amb Donald Trump. Per convèncer països com França, la Comissió Europea introdueix molts límits a productes agraris sensibles per blindar-se davant la competència de l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai, que són els països integrants del Mercosur. Per exemple, es posarà fi a la competència de productes del Mercosur que imiten productes europeus, amb la protecció de 344 denominacions geogràfiques. Malgrat aquests límits, el comissari europeu de comerç, Maroš Šefčovič, admetia que encara caldrà treballar per tancar l'entesa.
Encara és possible que no hi hagi acord i per això les dues parts treballem per tancar el procés ràpidament. Per això estaríem encantats si es pogués tancar aquest any.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, també amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb el Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU. Bona tarda.
Et sap greu, que no m'heu fet fora de la uni.
No m'he oblidat del nom, encara el sé dir. Ja, encara el sé dir. Dos habituals dels dimecres de les últimes temporades, però tenim novetats en els dimecres, perquè saludem l'Alicia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
Que canvies de dia.
Canvio de dia, canvio de dia.
Bé, com ha anat l'estiu de tots tres?
Bé.
Molt curt.
Què vol dir molt curt?
Molt curt.
Però quants dies hi has estat de vacances?
Jo sóc autònom. Yeah.
Has fet vacances o no?
Sí.
Per tant, l'excusa de soc autònom, no he fet vacances...
Hi ha 3 dies que no passa res, això els autònoms ho entendran tots, un altre de repente...
Si un dia que et vaig trucar, estaves a punt de dinar, on era? A un poble de... Era de Valladolid o de...
No, a Salobreña, Granada.
Ah, Granada, perdó.
Un lloc meravellós.
No ho dubto, però vull dir que has fet vacances.
Per als culers, a Mataró, Rocafondo, al barri de la Minya Mal, hi ha un bar que es diu Bar Salobreña.
Ah, molt bé, perfecte.
Ja hi pots anar, Oriol.
Ja hi pots anar. Bé, escolta'm, amb tots tres, tots els temes de l'actualitat, però ja sabeu que sempre el primer tema no té a veure amb l'actualitat, però aviam edita, o sí, això ho trien els protagonistes.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I els dimecres saludem una de les novetats de la temporada del Catalunya Migdia, Santi Villas.
Hola, què tal?
Bona tarda.
I patrocinat i tot.
Escolta, més arribar... Ens hem deixat la catifa vermella i alguna banda de música o alguna cosa per rebre com et mereixes.
Jo vaig a dir una cosa primera. Aquest senyor no diu que és professor?
No, ho ha dit ell, jo no ho he dit.
Té més feines que la professora.
Home, perdona, No, vull dir, o sigui, hi ha alguna cosa hi haurà que, vull dir, els professors sempre han tingut l'estiu llarg, deu ser tot l'únic.
No m'obris melons, perquè jo a casa tinc una professora, i si ara sent per la ràdio que algú diu que té les vacances llargues, tindré sarau a casa.
Bueno, doncs, escolta, és igual que posen Wikipedia, vacaciones maestro, o Wikipedia, vacances mestra, ja està.
No pensava bé de començar ja amb el mític missatge de el programa no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors.
Vaig amb un altre. Jo, clar, m'he anat a l'estudi de baix.
Clar, perquè...
I m'han dit, no, has de pujar a la tercera plata. Dic, però perdona. Tres pisos he pujat?
Dos.
Però vull dir que... Perdona, per una persona que tenen a Catalunya Ràdio que fa més de 1,80 m de locutor, que el poden ensenyar per la pitrina perquè el veguen de la Diagonal.
Fins l'any passat... No, és que hem tingut... O sigui, hem baixat de categoria, perquè fins l'any passat
però
fèiem
moltíssim.
El programa l'1, i ara el fem aquí al 3.
És que això no s'entén, però qui està fent alguna cosa allà?
No, però és que estem fent obres a l'estudi 5, que quan el tinguem estrenat, et convidarem aquell dia perquè vinguis en persona i vegis, perquè allò sembla...
Però l'estudi 5 està a peu de terra?
Vull dir, és en aquesta planta.
Clar, però jo dic que tot, vull dir que pa uno que poden ensenyar, diguéssim, per fora...
Ja, bueno, hi ha molts que es poden ensenyar per fora.
Menos.
No, home, no.
Vull dir, tu passes, diguéssim, perquè seria la part de la finestra per sota, la passes amb escreix,
sí,
diguéssim.
Roger Escapa, el suplement també és molt alt.
Ah, però ja no anirem mai més allà baix.
Veus?
No, tota la temporada serà aquí dalt, Joan, hauràs de pujar 2 pisos.
Ah, no,
sap greu.
Si allò de pujar 2 pisos no em sap greu. No,
ara, deia, ara.
Perquè tenia gràcia, allò de la finestra de baix. Era una mica com les xafarderes de Mataró, tenia el seu assumpte.
Escolta'm, ara després us passo el telèfon de Jordi Borda, director de Catalunya.
No, és que li diré. Vull dir, esteu tots allà anunciant tot groc per Catalunya pel carrer, tot la ràdio que està al peu del carrer, tot foten a l'altell.
Escolta'm, no puc parlar.
S'ha de parlar, això.
No podis parlar,
ja. No, això jo crec que ha d'anar, ni Jordi Borda ni això ha d'anar directament a la Corpo.
Endavant, molt bé.
Això és Rosa Romà.
Doncs vinga, jo ho deixo a les teves mans, eh?
Bueno, jo ja he fotut aquí 5 minuts i...
I encara no ens has proposat tema.
Jo vull tenir el dret a decidir sobre...
Mira, jo avui volia... Com que em va dir ell que jo havia de pensar una cosa que diguéssim que m'hagués, diguéssim, trastocat una mica, alguna cosa que jo veiés que es convertís en una obsessió amb una dèria.
Sí.
Bueno, a mi em va passar aquest estiu que de repent, mirant internet, però jo he de mirar molt l'internet per una qüestió professional absurda. Vull dir que no és una qüestió que el necessiti, però el que he de mirar són coses absurdes. Per tant, l'algoritme a mi em troba coses estranyes. Bueno, estranyes, ara veureu que tampoc tal. Aleshores, jo volia plantejar avui un tema que em preocupa, que és... El tema de la política a les xarxes socials, els TikToks, els Instagrams, els polítics que tenen compte, tenen el seu compte, jo crec que hauríem de veure a quin punt està el límit. Vull dir, perquè tot això, doncs hi ha polítics que posen talls seus al Parlament, al Congrés, no sé quantes coses que fan. L'alcalde de Barcelona doncs va per aquí amb un casco i diu, mira, aquí estic fent aquesta obra.
Sí.
Doncs allà tal, de repent va a sopar a casa d'una persona anònima, li pica el timbre, puja, dina, sopa, el que sigui,
i tot això ho ensenya a les xarxes.
I tot això ho posa a les xarxes. Vull dir, suposo que per apropar-se al votant, dic jo, no ho sé, o perquè els hi diu algú o algun especialista que han d'estar a les xarxes i han d'anar i han de sortir i han de fer tal. Bueno, pues jo, mirant, de repent em va aparèixer un vídeo d'un polític conegut, el Daniel Cirera, sí, del PP, que entre queixa i queixa, d'això ell fa, per exemple, a Collboni fa una cosa...
Sí, fa vídeos d'anúncia.
Ell fa vídeo de, pues, l'alcalde aparca aquí, i esto, perquè ells no parlen català, no, però bueno, l'alcalde aparca aquí, i aquí no sé... O jo què sé, està construyendo esto, no se puede, miren ustedes qué sucio...
Sí.
Bueno, coses d'aquestes. I entre tots aquests em vaig trobar un que vaig pensar, bueno, això li hauran dit que una manera de guanyar seguidors, hi ha dues, diguéssim, a Instagram o a internet. Una és mig despullante, que això
no veig, seguidors. No veig a Daniel Cirera fent...
Per això, no. I l'altra és la cuina. I aleshores, de repent, entre queixa i queixa, em vaig trobar Daniel Cirera proposant fer una recepta, que és aquesta.
Acaban de llamarme unos amigos para decirme que están cerca de casa y que pasan a hacer el aperitivo con nosotros. Os voy a enseñar cómo hacer en tiempo récord una ensalada rusa para chuparse los dedos.
T'agrada?
Aquí, sí.
M'agrada
molt uns amics que t'han trucat d'improvís.
Acaba de trucar uns amics...
No és que fas 3 setmanes que has preparat un sopar. No, de sobte et truca i vinga a sopar.
Espera, no t'avancis. Vull dir que la preparació tampoc et pensis tu què és de cordon bleu.
No.
Bé, aleshores, aquest senyor, tu el veus. L'acabes de veure amb un casco o mirant un cotxe a l'Ajuntament de Barcelona i després el veus a la cuina de casa seva parlant-li al mòbil, explicant que vienen unos amigos i que ell te va ensenyar a improvisar.
Fem una ensaladilla russa.
A donar una ensaladilla russa.
Sí.
Aleshores, tot això amb música de cuina. I aleshores, a partir d'aquí, ell ja comença a fer la recepta.
Sí.
Jo, quan abans de seguir, vaig pensar, bueno, pues es vol apropar la gent, farà una cosa, pues això que de repente ho fas, pues venga, vaig a fer una cosa bé. Bueno, escoltem-la, venga.
Venga, vamos a ello. Los ingredientes son sencillos. Atún claro natural, un par de latas, un bote de macedonia de verduras, mayonesa o ligereza a elección y un pote de picadillo de variantes. Lo primero que tenemos que hacer es el pote de la macedonia y el de los variantes, escurrirlo bien escurrido.
Oye, tú partes de la base que, diguéssim, yo... Si jo tingués un... Mira, espera.
Les dues latites d'atún. Escurrido.
Ja?
Les dues latites para adentro.
Para adentro? Bueno. De moment aquí tenim un senyor...
Ja solo queda poner la mayonesa a gusto.
Sí, ja està. Un senyor...
A obert llaunes.
Que vol ser l'alcalde de Barcelona.
Pues ja estaria.
I ja estaria. Vull dir que s'ha comprat dos pots de verdura en conserva, els ha buidat, els ha tirat a una font que té de Pírex, d'aquestes de Pírex. No es pot dir marques, no? Bueno, ja digeré esa Pírex. I aleshores li ha tirat la maionesa per sobre. A veure, vull dir, no sé, jo almenys hauré bullit la patata. Jo... Vull dir, si et poses, em vaig a fer una recepta...
Però, escolta, però no...
Vull dir, clar, perquè si, vull dir, entenc jo que la política és complexa. Vull dir,
però només
l'has vist
aquest
jo
dia.
Que imagina, no sé.
Però a més, pensa una cosa, l'acaben de trucar d'imprevist, per tant, no ha tingut temps de bullir les patates. Per tant, per sortir del pas, tires de...
Però estàs demostrant que només has seguit en el Dani Cirera en aquest vídeo.
No, jo no segueixo.
Segueix-lo. A tu t'agrada la cuina i t'agrada que et donguin receptes?
Sí, però jo m'ho faig tot. Mira, doncs, jo l'altre dia vaig fer marmelada aquestes del bosc.
Tu pots,
vaig al bosc, ho recullo, ho faig.
No.
Que tingui molt temps, però tampoc, eh?
Jo no sóc d'ensaladilla i, per tant, en aquesta ocasió no li vaig fer cap cas. Però em va fer una fa uns dies de croquetes, jo sóc molt de croquetes.
Qui?
En Dani Cirera.
També em va fer una altra.
Fa constantment coses d'aquestes de cuina. Per això et dic que si t'agrada la cuina, segueix en el Dani Cirera.
Home.
Fa paelles, fa croquetes...
I les croquetes va fer ell...
Sí,
va cuinar la carn,
i
això. No era de llauna.
I diversos tipus d'arròs. No. Tu pots discrepar políticament, però amb el tema de cuina et convertiràs...
Sí, vamos, discrepo també, eh?
Et convertiràs en un follower d'aquest senyor.
Tu creus?
Estic segur.
Però per això jo és la meva pregunta. O sigui, tu trobes que això, aquests senyors, és el que han de fer? Clar, perquè després tot això... O sigui, jo, per exemple, jo a la tele li he fet fer una truita a la francesa, al president de la Generalitat, al Pere Aragonès. Però, clar, fill, il·luminat, maquillat, pues, un pla de la... Clar, tot això és molt tronadet. Ah.
El dubte és si... Clar, tu et dediques a la comunicació política,
això,
Joan.
Això, és que... Mira,
aquests vídeos sumen, no sumen... Sí. Sumen, eh?
Sí, sí que sumen. Sí que sumen, però una cosa molt senzilla, perquè...
Hem agafat Dani Cirera com a exemple, perquè n'hi ha molts, que utilitzen... Sí. Bé, no té per què ser cuina, eh? A vegades són alguns vídeos que els veus i dius...
Clar, jo vaig pensar que era cuina perquè entenc que la cuina, diguéssim, es viralitza més, diguéssim, la gent, no perquè sigui ell, sinó perquè la gent es passa moltes receptes. Vull dir, hi ha molta gent que quan ha de pujar de seguidors fa una recepta. Vull dir, que no t'ho imaginaries mai, que han entrat mai a una cuina, vull dir, però... Ho fan, sí, perquè m'imagino que deu funcionar...
Sí que suma per una cosa que tots els altres que esteu a la taula suposo que em donareu la raó. Si entreu a la pàgina web dels vostres mitjans i veieu l'índex de lectures que té la informació política vers, per exemple, la informació de successos o l'esportiva o la de qualsevol o la de famosos, la política té un índex de lectura molt més baix. I, per tant, si tu ets un polític que de per si ja hi ha gent que no li agradaràs i fas coses que surten de la política, un, generes una certa empatia, i dos, amplies el teu radi de relacions.
El tema és que tampoc té molt... O sigui, per mi el tema és que si tu fas receptes i mentrestant expliques coses polítiques, com per exemple es va viralitzar molt la Rita Maestre, la candidata de Mas Madrid a Madrid, que ho feia, deia, vinga, cuina un guazpacho a mi mentre t'explico les noves polítiques del MEI de Madrid. Això té algun sentit. A mi que em facis una ensaladilla cutre, perquè sí, no sé en què... Bueno, potser et fa més humà. Jo, de fet, em fa gràcia que ho hagis portat, perquè aquest vídeo jo ens hem rigut aquest estiu amb els amics de la cutrada que feia de tirar quatre coses i dir, he fet una ensaladilla.
No has fet mai una ensaladilla així, tu, a casa teva?
No.
No?
No. És que no sóc molt de ensaladilla.
Bueno, L'Oriol tampoc, perquè l'Oriol l'ha de comprar feta.
No sóc gaire d'ensaladilla.
No sóc molt d'ensaladilla, no.
I quan l'Oriol, si ho arribo a saber, porto les croquetes.
El vídeo de les croquetes jo us el recomano, és molt bo.
Jo em va semblar millor l'ensaladilla, perquè vaig veure una cosa, perquè no sé.
Crec que és el darrer que ha fet.
Sí, sí, que digues que... Jo no l'havia... Vull dir, havia que... Clar, em va preocupar que de repente em sortís, diguéssim, a lo que seria el meu algoritme, aquest home, diguéssim.
Era Instagram, això?
Això, jo, sí, a mi em va sortir a TikTok, però TikTok. Ho té a Instagram, diguéssim. Sí.
Bueno, no tinc cap de les dues coses.
Però bueno...
Però... Cap de les tres, ni ganes de cuinar.
Però... Cosa, Santi, hauràs de conviure amb ells els dimecres. Són aquests tres, eh? Sí. Queda't amb les cares.
Jo tinc al·lèrgia a Instagram, a
però
TikTok...
I a tu, almenys, no espero que la ensaladilla russa t'agrada, no li agrada a ningú. A mi sí.
No, a mi m'agrada ben feta.
Bueno, no, és que després, és que pobres també, vull dir, després,
no em perdona
quan
de
veus
pot.
La imatge... Aquella ensaladilla allò.
Pobres amics que anaven a casa el pobre Daniel Cirera a menjar-se.
No crec que n'és ningú, eh?
Ja, yeah. No.
Però això dels amics, és veritat?
Jo crec que...
Potser el truquem en Dani Cirera de la temporada dels alcaldes.
És veritat, la temporada passada vam trucar uns quants alcaldes. Sí, sí, escolta'm, doncs mira, Dani Cirera, no sé si li sort, si té a bé, ara no sé si és molt important, però bueno, sí, podien saber-ho. Sí,
clar,
sí.
I després és veritat, el que diu ell, que segurament els hi funciona, però clar, sobta, diguéssim, entre totes les queixes, tots els problemes, apareix aquest senyor fent una ensaladilla.
Ah. Això que has dit tu del Collboni, que va sopar a casa de gent...
No això és, també l'he vist. Que
això no és un invent d'en Collboni, això és un invent del Giscard d'Estaing. Recordeu, anys 70, segle XX, president de la República Francesa. Aquest home, en aquella època no hi havia internet, agafaven el llistín telefònic i un dia trucaven a Toulouse, l'altre dia trucaven a Perpinyà i li demanaven a una família si convidaven el president de la República a sopar i a dormir a casa. I el president de la República s'anava... El divendres sopava amb aquella família, dormia, esmorzava amb ells, els hi feia un regal, jo que sé el que els hi portava, i s'anava. I això ho feien en una època a la que no hi havia xarxes socials, no hi havia internet, perquè ell deia que amb això ell mantenia contacte amb la realitat del seu país.
Una pregunta et vaig a fer. Vols saber si li va sortir bona?
Ho pot saber?
Si m'ho diu.
Ell?
Claro.
Bueno, però clar, cada dia ell no dirà, no m'ha quedat bé.
Hauria pogut dir, m'ha salido un poquito, no?
A veure.
Vamos a ver, ¿está buena o muy buena? Buenísima y en 10 minutitos. Que aproveche.
Fixa't tu, que abans de que arribin els amics, ell ja se l'està fotent. Ja jo l'ha de tornar a fer, però tampoc li costa tant.
M'agrada molt la confiança en ell mateix, que diu, vamos a ver com ha quedat. Buena o buenísima. No contempla el dolent. Per tant, bé. Bé, doncs escolta'm,
pues els vídeos... Jo pensava que no servia per res, això.
Pues mira, si tens un expert en comunicació política que diu que sí.
I què creus que funciona més? Fer una ensaladilla a TikTok o anar a sopar a casa d'un possible votant?
Crec que funciona més lo de les xarxes socials, perquè lo del votant, si ho fas bé, queda la intimitat de la trobada.
No, però el Collboni, tu veus com toca el timbre, com puja, com baixa, sí, com tal, com sopa, com es fa una foto i tot.
Se suposa que el que estan parlant allà i tot queda la intimitat de la relació d'aquella família amb l'alcalde.
Sí.
En canvi, aquests vídeos tenen un nivell de viralització, sigui per criticar-los, sigui per enfotre-se'n, o sigui per seguir-los.
Ara mateix estem parlant de Dani Cirera,
molt,
per exemple.
Molt,
que si no hagués fet aquest vídeo no n'haguessis parlat de Daniel Cirera.
Bueno, és que també tu em vas trucar la setmana passada. M'has
trobat
remitjor. M'has
sortit
això. Que ja, vull dir, és que, clar, aquí m'estan exigint moltes coses.
No, però vull dir que perquè vegis el rendiment que treuen aquests vídeos, perquè fa que parlin de tu.
No saps lo que has fet, perquè ara tots els caps de llista de l'Ajuntament de Barcelona
estan cuinant
durant la setmana dient que també volen que parlis de les seves xarxes socials.
A mi?
A tu.
Però ja agafa el telèfon. Què t'anava a dir? Si funciona, jo faig una recepta cada setmana amb un, no?
Però tu et presentes per alcalde del teu poble?
No, jo no. Bueno, si falta el meu poble, potser no he tornat des de fa... No votaria ningú, ja.
Tant l'equip del programa com la Sílvia Coppolo, companya de Catalunya Ràdio...
Bueno, és que l'escolto sempre.
Doncs recordant-me que Pasqual Maragall també va fer això d'anar a sopar d'incògnit a veïns de diferents barris, per exemple, a Torre Baró i això.
Deu ser una cosa socialista d'aquí.
No, però que ell deia els anys 70.
Dels anys 70, el president de la República Francesa.
Jo crec que si li dius que és socialista...
Sí, Gigant d'Estén,
no?
Home,
no, del Baragall i del Collboni. Aquí no. Bueno, pues,
pues
no
sé. Sapis,
també podem fer un mix, vull dir que facin el plat i el vagin i portin el sopar a la casa de la persona.
Veus?
Això seria una coalició d'aquestes que fan, no? PP, PSOE.
El Joan ha fet cara de m'ho apunto, eh?
No està mal.
Veus, venga, t'ho imagina.
No està mal.
La gran coalició, el Cirera fa l'ensaladilla i el Collboni se la va fotre amb uns veïns.
Bueno, més que el Collboni i el Cirera, el que veig és Ring, hola, soc Globo Cirera.
Bueno. No, home, pobre.
No, deixem-ho aquí,
Escolta, quan ha durat això?
No,
un rato,
22.
No em vas dir que està i quart?
Sí. Ningú t'ho obliga.
7 minuts extres.
També era una minuta.
No, tant, m'ha posat el taxímetre.
M'ha dit abans que un ou...
Amb l'Eugeni.
Amb l'Eugeni havia fet fins a 35.
Sí, però amb l'Eugeni, al final, la cosa es va desfermar molt i va haver algun dia que gairebé empalmem amb el butlletí de les 4. No caldria.
No, això no passarà.
No, perfecte.
Jo respecto molt la feina dels companys. Ara hem fet folis i folis de guió.
Va ser el dia del Gotelé.
El dia del Gotelé.
I ara de què heu de parlar, que jo me'n vaig? De què?
Doncs ara tenim tot una mica... Flotilla? Et sona la flotilla?
Flotilla, si em sona, sí.
Per exemple, d'això en parlarem. També tenim el nou curs escolar, que comença dilluns.
Molt bé.
També tenim aquí futbol i hooligans. Saps que hi ha...
Hooligans i futbol no sabria què dir.
No, però hi ha hagut un judici per un seguidor de l'Espanyol, en aquest cas, que va fer insults racistes contra Iñaki Williams, jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, i avui ha hagut...
Passa molt, sí.
Doncs una mica, el menú variadet.
Bueno, doncs escolta...
Ara ens quedem aquí seguint tu.
Perquè, a més, m'han tret hasta l'ordinador. Tenia que un ordinador que l'altre noi que estava...
Però si has arribat queixant-te de... Que gastareu ordinadors com si fos una cosa dolenta.
Bueno, és que no, vull vaig explicar. És que m'ha semblat molt interessant que, de repente, jo fa que no estic a la ràdio, doncs potser fa 2 anys.
Sí.
M'has trucat tu i em van trucar uns d'Espejo Público per barallar-me amb Marilo Montero i vaig dir que no. Ah, i no havia tornat. I de repente que aquí arriben els col·laboradors, s'obren ordinador que tenen aquí que els hi deixen i dic, bueno, pues xiqueta, això...
Ha canviat molt,
quan
això.
Estava jo, que no hi havia res, un paper, i que com a bola et donaven un got d'aigua.
Però i per què es dic que no, allò de la Montero? No ho entenc.
Perquè em va fer mandra. Que anar a discutir amb Mariló Montero.
Però si és una senyora fantàstica.
Jo no ho dubto, però per discutir jo diria que no. Tu la coneixes?
Sí.
Veus?
Molt?
Una mica.
Has treballat amb ella?
No.
Jo sí. Vinga, avaleu.
Fins dimecres que ve, Santi. Bona tarda. Un quart i mig. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i ordenem tot plegat una mica. Fins ara.
Catalunya migdia.
Si per tu la setmana ha estat dura i t'han plogut mastegots per totes bandes, prepara't, perquè dissabte a la nit continuaràs rebent de valent.
Torre de control, aquí Sky Corea 501. Hi ha 150 persones a bord de l'avió. Tots estan en perill.
Cinema d'acció, declaració d'emergència. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en aquest inici accidentat dels dimecres, que fa l'efecte que serà accidentat
cada dimecres.
Cada dimecres, sí, sí. Aquests dies estem parlant molt d'aquesta flotilla que viatja amb ajuda humanitària cap a Gaza, que ara és a les Balears per tal de reagrupar-se després de 2 dies de tempestes al mar. Les embarcacions més petites continuen tenint problemes tècnics i algunes hauran de tocar port a les illes per tal de resoldre aquests problemes. La resta d'embarcacions, les que no tenen problemes, han d'esperar a les que van més a poc o a les que han hagut de reparar per tal que arribin a Menorca per llavors sí posar rumb tots junts cap a Tunísia. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que viatja en una de les embarcacions, ha respost avui, al matí de Catalunya Ràdio, a les crítiques que ha rebut aquesta flotilla per la sortida de diumenge i també de dilluns, un pèl fallida amb algunes embarcacions que van haver de tornar a port.
Què vol dir estar preparat? No. Amb una iniciativa ciutadana autoorganitzada en un context com aquest d'intentar fer alguna cosa per aturar el genocidi i obrir un corredor humanitari, doncs jo crec que prou bé, perquè si havíem de sortir 24 embarcacions i en un context de tormenta, al final han sigut 7, 2 es van quedar a port i 5 les que van haver de tornar, però que algunes d'elles han pogut fer les reparacions i es podran tornar a sumar a la flotilla, doncs si ho mirem amb aquesta perspectiva, trobo que prou bé.
Al final, tot el que s'està parlant les últimes hores pot fer perdre el focus sobre l'objectiu de la iniciativa. És evident que hi ha molta gent que critica la falta de previsió, l'organització, el fet que sortissin el diumenge i el mateix diumenge tornessin al port de Barcelona per passar nit. Això es critica des d'algunes bandes i des de l'altra es defensa, com feia, per exemple, de Colau, que al final l'objectiu és que es parli d'aquest bloqueig que pateix la Franja de Gaza i que l'objectiu de la flotilla és intentar trencar aquest bloqueig o, com a mínim, si no l'aconsegueixen, com a mínim que se'n parli i denunciar la situació que es viu a Gaza. Per tant, diguem-ne que té les dues vessants, que és veritat que estan ara mateix en lluita, entre cometes, per veure quina de les dues s'imposa en el discurs públic.
Aquí hi ha un parell de qüestions. La primera, que és que el calendari de les iniciatives no coincideix a vegades amb el calendari del temps o del mar. I això és tan senzill d'entendre com qui ja ha tingut alguna embarcació o ha volgut fer una excursió en barca sap que tu pots voler anar a Formentera el dimecres 19 d'agost i si el dimecres 19 d'agost hi ha tempesta, tu pots sortir del teu port amablement i acabar al cap de 5 minuts al mateix port d'on has sortit perquè el temps no t'hi permet arribar. Crec que això és de mirar el parte, que es diuen en termes nàutics, i que, per tant, està molt bé fer una iniciativa com aquesta i voler sortir que coincideixin diumenge, perquè en diumenge tindrà més visibilitat també en el cicle dels mitjans de comunicació. L'agenda de la gent, dels activistes i dels artistes que van participar en la iniciativa està més lliure, i, per tant, quadrava el diumenge amb sortir, no quadrava el temps. Crec que criticar manca de planificació pel temps em sembla una cosa pobra argumentalment, i després crec que tots en aquesta taula estarem d'acord que el bloqueig a la Franja de Gaza, la situació a la qual està sotmetent el govern d'Israel a la Franja de Gaza, no s'aturarà amb la flotilla de la llibertat. Crec que el senyor Netanyahu té plans més grans que no passen precisament pel futur de la flotilla, però al mateix temps és veritat que tot aquest postureig que se'ls critica, també en bona part a les xarxes socials, a les persones que han endegat aquesta iniciativa, doncs és que és una iniciativa que, sense dir-ho de manera negativa, necessita el postureig perquè funcioni, m'explico. Si no hi hagués gent coneguda al capdavant dels vaixells, si no hi hagués Ada Colau, per exemple, doncs se'n parlaria molt menys. I una de les qüestions que té aquesta flotilla sobre, diríem, com a objectiu principal és que se'n parli, i davant d'això doncs és evident que una iniciativa com aquesta, si va durant al llarg de les setmanes i s'hi acosten, doncs se'n parlarà. Servirà per aturar el conflicte? Segur que no, perquè no està a les seves mans i tampoc crec que és el que vulguin, però si el que es vol és buscar visibilitat, doncs, en certa manera ho estan aconseguint, ja sigui a través de les crítiques, com el pobre Dani Cirera, la seva ensenyadella rosa, o a través de la visibilitat que busquen.
Sí, i jo crec que el que vol la flotilla, i jo en aquest cas crec que no ens hem de, o sigui, no hem de posar-nos a parlar sobre si, si arribaran dos dies més tard a Gaza. Ens importa algú? No. Després crec que hi ha la voluntat de criticar per criticar d'un sector superminoritari que intenta desacreditar, per tant, aquests moviments. Recordem també que l'últim CEO ens deia que a Catalunya, quan es preguntava pel conflicte Israel-Palestina, només el 6% dels enquestats deien que estaven a favor d'Israel. Per tant, vivim en una regió que, en el fons, aquests atacs furibuns contra els actes a favor de Palestina i tal és absolutament minoritari i residual. Però, en tot cas, jo crec que la flotilla el que sí que posa relleu i és el que vol fer, i jo crec que és del que hem de parlar, és que s'han de fer iniciatives des de la ciutadania, des de la societat civil, perquè els governs no ho estan fent. Ara mateix, tots els països europeus podrien fer tres coses i cap d'ells ho ha fet, que és trencar relacions comercials, trencar relacions institucionals i embargar les armes de forma real, com sabeu, Espanya ho ha fet de forma parcial i sembla que ara ho farà de forma total. I, per tant, no ho estan fent. I no estem fent prou cap dels governs europeus per poder aturar el genocidi. I, per tant, s'han de fer aquestes coses que sabem que no ho aturaran, però almenys mostren que a la societat civil hi ha una voluntat d'intentar incidir en aquest conflicte.
En aquesta línia del que dius, Alicia, avui hi ha una entrevista al diari The Guardian a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, en què el mateix Sánchez qualifica de fracàs la resposta que està tenint Europa davant la guerra a Gaza, i diu, des de Londres, que és on està, denunciant la doble moral, diu, dels europeus quan es tracta d'abordar el conflicte a Israel o el d'Ucraïna.
Totalment, Òscar, però un petit matís. I l'altre dia jo també llegia una entrevista al Bares. Des d'Espanya s'està posant molt l'èmfasi en què des d'Europa s'han de canviar el pacte comercial amb Israel, posar sancions, però Espanya té la potestat legítima i sobirana d'ara mateix trencar relacions comercials, institucionals. I crec que des del PSOE s'està intentant com posar la culpa a Europa quan ells, en el fons, hi ha un immobilisme en no voler anar més enllà.
Hi ha un punt d'això abans que parli el Joan, molt curt. L'altre dia, quan Ricard Rostell entrevistava el president Illa aquí, tant a Catalunya Ràdio com a TV3, que va començar l'entrevista precisament així, sí. Salvador Illa denuncia l'existència d'un genocidi a la Franja de Gaza, i al mateix temps és molt reticent, a la nina del que deies tu, Alicia, de no voler fer un boicot a l'estat d'Israel. A mi el que em sembla una mica incoherent és que si tu reconeixes o dius públicament que hi ha un estat com Israel que està cometent un genocidi, no siguis prou valent com per dir, home, doncs si l'hem de fer boicot, li fem. El genocidi és una cosa molt sèria, si la denuncies i te la creus, has de procedir al boicot. Si no, semblen excuses de mal pagador, en aquest sentit.
No sé si formo part d'un 6% o no, però perquè no he vist aquest CEO, però m'és igual, sincerament. Si els que van a la flotilla, a part d'arribar a fer un arròs a Menorca, volen realment fer quelcom per evitar el bloqueig, el que tindrien que fer és plantar-se directament al Cairo i demanar-li al govern d'Egipte que obri la frontera, que té dotzenes de quilòmetres entre Egipte i Gaza, perquè hi ha una frontera immensa per la que no entra ni una gota d'aigua ni un gram de pa. Cada dia entren per el pas d'Erets milers i milers i milers de camions que venen per l'estat d'Israel, els mateixos periodistes que lliurement poden anar per l'estat d'Israel des de l'aeroport de Ben-Gurion a informar sobre el que està passant a Gaza. I a partir d'aquí, la part que controla Israel es pot repartir menjar, es pot repartir aigua, i a la part que controla Hamas, això passa a mans de màfies que reparteixen el menjar. Aquells que són militants o obedients amb Hamas, que és un grup terrorista, mengen i tenen atencions, i aquells que són discurs són parats en una carretera, són ajusticiats, no se'ls deixa sortir de casa. Per tant, a mi, sincerament, em crida molt l'atenció la posició d'Europa, perquè, a fi de comptes, aquesta gent encara tenen a dia d'avui gent segrestada, gent a la que han desquartitzat, violat, assassinat amb les seves mans criatures, i la reacció d'Europa ha sigut premiar a Hamas. Per tant, segurament aquest conflicte, si Europa hagués sigut estricta amb aquest grup terrorista que ha comès senzillament coses inhumanes i increïbles, i els hagués dit, escolti, fins aquí hem arribat, i no se'ls hagués animat premiant-los, dient-los, i com a Espanya, els vaig a reconèixer. O sigui, vostè viola, mata, desquartitza, comet un grapat de bestieses increïbles, i el premi és, jo els vaig a reconèixer com a país. Doncs el que estem fent és senzillament animar-los. Un genocidi vol dir que hi ha un grapat de gent que no tenen cap mena de baixa, que maten amb una altra gent de forma injusta sense que es puguin defensar.
I què ha passat aquí? Ha començat la guerra a Israel, no? Té morts Israel, sí, està a la vora de 1.000 baixes de soldats israelians. Hi han segrestats israelians civils i menors d'edats i dones, sí. Quina era la població que tenia Gaza quan Israel voluntàriament, Ariel Sharon, es retira unilateralment per uns acords internacionals que ha incomplert Hamas i els palestins? La població, 790.000 persones. Quina és la població que tenia a dia d'avui Palestina, o Gaza en aquest cas, quan ells van començar aquesta guerra? 2.300.000 persones. Quina mena de genocidi és aquest? Això és senzillament dramàtic.
Deixa'm dir que a Catalunya Migdia el dilluns vam parlar amb diversos experts en dret internacional que consideraven que es donaven les circumstàncies perquè considerar que era un genocidi, i a més un d'ells, a més, deia, i encara que no sigui genocidi, com a mínim crims de lesa humanitat, sense cap mena de dubte.
És una guerra.
No és una guerra quan un costat té 1.000 morts i l'altre té 60.000. I a més el que diu Joan és mentida. O sigui,
no, és veritat. No he dit res que sigui mentida. No t'agradarà sentir això.
No és que no m'agradi.
Digues, no m'agrada.
És que no pots dir...
Tens tot el dret del món d'estar amb el terrorisme. Però no diguis que jo he dit una sola mentida perquè no l'he dit.
Justament això és una cosa que ja dona indicis d'un genocidi. Quan equivaleu un poble... al terrorisme. No. Ets pro-palestí, ets terrorista.
Qui controla Gaza?
I qui controla Cisjordània? Per què tots els morts a Cisjordània si allà no hi ha Hamas? Llavors aquí no teniu resposta. Tots els colons que maten a gent sistemàticament a Cisjordània, allà no hi ha Hamas. Per què?
També moren colons, eh? També no, moren colons. Qui controla Cisjordània? Controla Cisjordània...
L'autoritat palestina. No hi ha Hamas. No teniu cap tipus de credibilitat quan diu...
Està controlada per la ONP. En absolut.
Tenim 60.000 morts a Gaza. 200 periodistes
això
morts.
Això és el que diu Hamas.
A veure, vale.
Això és el que
els 200 periodistes... No, això és el que diuen les Nacions Unides.
Les Nacions Unides que tenen empleats que han participat de la matança del 7 d'octubre.
Però una cosa, a veure, Joan, però com pots sostenir que un poble... On... Tu creus que no s'han mort 60.000 persones? O sigui, ara mateix tu pots entrar a Google Maps, qualsevol persona, i veure com ha canviat Gaza des del 2023 a com està ara,
com
i per tant hi ha una destrucció absurda.
Llavors,
però és que 1945 ara no és, Joan, eh? No, 1945 ara no és, i la Segona Guerra Mundial no estem...
Què fa Hamas? Fer que Israel hagi d'anar porta per porta i casa per casa...
És veritat, que Israel, que té el servei d'intel·ligència dels més bons del món, que ha sigut capaç de matar a líders de Hezbollah tirant directament, fent-li explotar el mòbil, ara em diràs que ha de massacrar una població sencera. Saps què passa, Joan? Que això que intenteu dir, que no recolza ningú a Catalunya, el 6% de la població, una posició residual, no hi ha
prou.
Quan us preguntem sobre si Jordània, no ho sosteniu, no ho sosteniu, perquè si Jordània, no, perquè si Jordània, que era el poc tros que li quedava a Palestina de terra, ha sigut sistemàticament buidada i els palestins assassinats, i allà no hi ha Hamas. Per tant,
donar una dada només, si us plau.
Jo després donaré una dada de context sobre una cosa que has dit també.
Digues, si us plau. Cisjordània, al igual que ha passat a Gaza, vale, va haver una retirada d'Israel fruit d'uns acords de pau internacionals. A partir d'aquell punt, el que va fer l'Autoritat Nacional Palestina va ser mai més convocar unes eleccions. I a partir d'aquell punt el que ha succeït és que, per exemple, la població cristiana, que era majoritària a la ciutat de Betlem, a dia d'avui és una minoria. I jo, gran problema per tot aquest relat. Saps on s'han anat a refugiar tots els cristians que han tingut que fugir de l'integrisme islàmic que hi ha a Cisjordània? A l'estat d'Israel. Deu ser un problema. A Cisjordània, ara hi ha trossos que controla la Jihad, hi ha trossos que controla Hamas. L'autoritat palestina ha acabat desacreditada per la seva pròpia població, fruit de que és una dictadura i de que és un règim corrupte. I, per tant, allà no hi ha cap mena de control. Efectivament, el tema dels assentaments és un tema absolutament discutible des d'un punt de vista del dret internacional. Però no és veritat que només hi hagi morts per al costat dels colons que maten els cisjordans. Fa no tants dies, una dona que anava a parir, que sortia d'un assentament, va ser acuchillada en el seu cotxe amb el seu marit al davant mentre això succeïa. Per tant, plantejar, com que aquí hi ha uns que són els dolents i els altres que són els bons, i des d'Europa donar carta de naturalesa en els que han començat tot aquest conflicte, a mi, no. Com a mínim, em deixa perplexa. Què voleu que us digui?
Òscar, perdó.
No, digues.
O sigui, és que...
I anirà publicitat, que tinc publicitat pendent. Digues.
Primer de tot... de quines dades sí que ens en refiem, Joan? Perquè hi ha un punt en què ens en refiem de les de la ONU, no. O sigui, ja no ens en refiem de la ONU, no ens en refiem de la Unió Europea, i, per tant, de què ens toquen refiar-nos? De l'estat d'Israel? De Netanyahu?
Bueno, és més fiable que Hamas.
Ja, però jo t'estic demanant les dades de la ONU. I la ONU parla de més de 1.000 assassinats en els fets del 7 d'octubre i està parlant de 60.000 morts a hores d'ara. Els 200 periodistes que han sigut assassinats, els morts de l'associació aquesta del xef Juan Andrés, també se'ls inventa Hamas? No, no és veritat. I, per tant, us agrada parlar per defensar Israel de casos particulars? Hi ha una dona assassinada, hi ha una cosa concreta, quan estem parlant d'un expoli massiu de les terres de la població palestina, d'una ocupació durant 75 anys, Joan,
però
per favor,
ocupació?
I ara, per tant, culpar de que és Hamas qui no reparteix ajuda, quan totes les organitzacions t'estan dient, fins i tot Israel, i llegint mitjans com Haaretz, et diuen...
Sobre això volia posar el context i anirem a publicitat. És veritat que hi ha hagut denúncies que Hamas ha utilitzat l'ajuda humanitària per tal de fer negoci. És veritat que això ha passat en casos concrets, efectivament, però també és veritat que hi ha un informe d'Estats Units en què es demostra que no és una cosa sistèmica, que efectivament hi ha els comportaments, però que són puntuals i que no tota l'ajuda controlada per Hamas ha acabat a la revenda. Però és veritat que hi ha hagut aquest informe dels Estats Units en què diu que això no és sistèmic, que s'han produït casos concrets, però que no és sistèmic. Però és que ens queden 20 minuts per arribar a les 4, tenim publicitat pendent i vull canviar de tema. 20 minuts, ara una pausa i de seguida tornem.
Catalunya migdia.
A Esplau Shopping, aquest setembre comença carregat de plans. Tardes de shopping amb amics? Un sopar especial? O què et sembla una mica d'oci en família? Troba el pla que més t'encaixa a l'Esplau Shopping amb les més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling. Amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Tenen solució als defectes de parla de la gent?
La intel·ligència artificial emprendrà la feina?
Per què els catalans ens diuen garrepes?
I una altra pregunta.
Ei, un moment, d'un en un. Ara mateix no tinc totes les respostes, però buscarem els millors experts per aprofundir i aportar tots els matisos. Trobarem la solució.
Perquè no totes les preguntes tenen respostes simples, arriba la solució.
Escolta, Carot, on puc trobar un serraller de guàrdia coll sospina?
Ui, no, mira, crec que t'has confós de programa. Això busca-ho a Google.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Si teniu nens a casa, ho sabeu del cert, dilluns comença el curs escolar a Catalunya. Avui s'han presentat els detalls des del Departament d'Educació. 1.300.000 nens i nenes començaran el curs. Un curs en què hi haurà menys alumnes, uns 8.400 menys, però en canvi hi ha 1.600 professors i professores més. Per què? Doncs perquè un de cada 5 alumnes catalans té ja necessitats educatives especials o necessita un acompanyament extraordinari. A més, el nou curs comença amb la gran novetat a les aules, perquè no es podran utilitzar telèfons mòbils en cap etapa obligatòria, ni a primària ni tampoc a secundària obligatòria. Menys alumnes, més mestres, perquè les aules s'han tornat més complexes. Aquesta és la realitat en la que viuen els nostres professors i, de fet, els nostres nens, que és preocupant.
Molt preocupant. I, de fet, crec que un govern com l'actual, que presumeix sempre de voler gestionar i de voler gestionar bé, una de les prioritats ha de ser, i crec que ho és, revertir els mals resultats educatius que moltes vegades tenen a veure no només amb qüestions acadèmiques, didàctiques o pedagògiques, sinó també amb les desigualtats socials i socioeconòmiques que existeixen, perquè al final en una classe avui en dia conviuen molts tipus de realitats i aquestes necessitats especials no només tenen a veure amb si sap llegir, no sap llegir, si sap escriure o no, sinó és també què fa després de l'escola, si els seus pares el poden atendre bé, si té tres àpats al dia, si no els té, una qüestió idiomàtica. A vegades hi ha molts alumnes que a vegades arriben a mig curs i han de fer un aprenentatge accelerat els mestres i els alumnes per poder integrar-los de la millor manera possible, i això no sempre acaba passant perquè els recursos poden ser limitats. El fet que hi hagi menys alumnes també crec que és una confirmació evident del que passa des de fa uns anys. Crec que molta gent dels que estem aquí a la taula potser anàvem a classes de 30-35 persones i ara...
I 40 i escaig havia de dir.
I escaig amb aquella olor que devia fer després de l'hora del pati i jugar a futbol. Doncs et trobes ara que les classes hi ha a vegades en dues línies 18 nens per classe, i això t'hi trobes perquè hi ha una davallada evident de la natalitat. I després, sobre els mòbils, crec que és la millor notícia que es podia tenir en una aula, tenint en compte el component de distracció i de... Jo crec que és una mala manera d'ensenyar amb pantalles. Sé que això no tothom li agrada sentir-ho i que fins ara no, aquesta cosa no ha funcionat del tot bé. Els resultats acadèmics en molts països que van introduir les pantalles una mica abans que l'Estat demostren que no acaba de funcionar, que els resultats no eren bons, i s'ha anat revertint. I al final tot el que es pugui explicar amb les noves tecnologies està bé si són un reforç, però no si són el nucli de l'ensenyament. I per tant, ja veurem, també ara hi haurà alguns nens i nenes d'aquest país que hauran d'aprendre que és a vegades parlar, compartir la informació. L'any passat, quan es van prohibir els mòbils al pati en bona part dels centres, quan s'hi acostaven periodistes a fer reportatges, el primer que deien era, bueno, doncs ara parlarem entre nosaltres, precisament d'això es tracta, i quan s'ensenya a l'aula, doncs no està gens malament que algunes coses, només algunes, es facin com abans, que a vegades hi havia algunes coses que anaven prou bé.
Sí, totalment, jo també trobo superbona, o sigui, que per fi deixin d'haver-hi mòbils a les aules. Jo crec que els que hem treballat en el món de l'educació sabem que és un tema superdisruptiu, als patis veus nens que no parlen entre ells, per tant, és una de les grans i bones notícies d'aquest any. I respecte cap al tema de que hi ha menys alumnes però hi ha més professors, jo crec que una de les queixes habituals del professorat és que amb l'aplicació de l'escola inclusiva, no? Aquest fet de que ara no hi ha escoles per persones amb dificultats, no donaven a l'abast. I, per tant, podien tenir nens amb problemàtiques de classe sense tenir cap suport. I, per tant, que és positiu i que el tenir una escola inclusiva que no segrega segons qui tingui dificultats i qui no, doncs, evidentment, veurem també ara i en els propers anys que cada cop hi ha més professorat i jo trobo que és una cosa superpositiva i a celebrar i totalment necessària perquè es pugui aplicar a l'escola inclusiva.
Jo sense ànim de polèmica, però tinc...
Procedeix a dir la cosa més polèmica.
No, però
la veritat és que... Una mica obísic.
No, però hi ha dues coses que a mi em generen, no sé si d'inquietud, però com a mínim una certa contradicció. La prohibició dels mòbils sobre el paper pues, sembla una cosa positiva, però en una societat a la que jo com a mínim ho veig a la uni, tenim una eina per detectar quina mena de pràctiques i de feines es fan amb el ChatGPT o totes les seves variables, que pugui haver-hi una societat a la que la canalla faci anar el ChatGPT per fer els deures, per ficar un exemple, i no pugui fer anar a classe, vull veure això com es pot fer. O sigui, no és que estigui en contra de que es limiti l'ús de la tecnologia a les escoles, però tinc dubtes de que això acabi funcionant i implantant-se amb èxit. Aquesta és una primera reflexió. I la segona és que jo, veient els estudis PISA, que amb ensenyament obligatori soc merament un lector de diaris i d'informació que feu vosaltres, i veient el que, quan surten dades de què gasten els estats o les comunitats autònomes aquí a Espanya amb ensenyament i com surten en aquests rànquings, ull, perquè, ja sé que el que vaig a dir no és popular, no sempre gastar molt equival a obtenir els millors resultats en ensenyament. I que segurament ens fan falta més profes, sens dubte, més recursos, sens dubte, tot el que es gasti en ensenyament no és una despesa, és una inversió, però no sé si després en fem l'ús adient perquè tinguem els resultats que esperem de com tenen que sortir els nanos.
Això és un axioma, eh? Vull dir, gastar més no equival a tenir millors resultats. I, a banda, també hi ha una qüestió que es veu i tothom que té contacte amb professorat i tothom que més o menys segueix amb interès el món de l'educació i el nivell que tenen els nanos quan acaben quart d'ESO, que és quan s'acaba l'etapa obligatòria, parlant amb una bona colla de professors, siguin de la meva generació o més grans, sí que et diuen que el nivell ha baixat molt. I el nivell ha baixat molt, sigui per una manca d'interès dels alumnes, sigui per manca de talent dels professors, sigui perquè l'impacte de les noves tecnologies també causa, valgui la redundància, un impacte en la manera com s'ensenya. No és el mateix, tu, Joan, això ho deus haver sempre ho fet d'universitat. Jo, quan estudiava la carrera, ja fa un temps, cada vegada soc menys jove, però tothom prenia els apunts a mà, i ara vas a fer qualsevol classe a la universitat i es prenen amb l'ordinador o fins i tot algú amb el telèfon, si el telèfon es deixa fer funcionar. I és evident que no és el mateix retenir una cosa que tu estàs apuntant amb l'ordinador que retenir una cosa que tu estàs efectivament escrivint amb la teva mà. I això és un fet. Hi ha pedagogs que ja comencen a parlar d'aquestes coses i això costa entendre. Hi ha nens que arriben a la universitat, bon, nens no, ja són tècnicament adults, que arriben a classes de dret amb professors de renom i el que fan és queixar-se perquè se'ls ha suspès perquè hi ha faltes d'ortografia. El problema no és que el professor et suspengui, el problema és que no saps escriure el teu idioma amb normalitat. I això comporta una davallada en general del nivell com a societat que comença per descomptat a l'escola.
La norma de falta, si s'apliqués, o d'errades ortogràfiques, suspendria mitja classe. Però també, per no carregar tots els lleoners amb els nanos i amb la tecnologia, ficaré un exemple periodístic, eh? Quan jo vaig començar a fer classes fa molts anys, una de les coses que jo els demanava als nanos és que em sapiguessin dir, perdoneu que diré una marca d'un diari, per ordre l'estructura de l'avantguardia, o sigui, internacional, política, opinió, el vivir, societat, esports...
cultura, esports i economia.
No? I això els hi feia aprendre, perquè si tu ets un periodista a Barcelona i no sabies això, doncs no pots anar pel món. Clar, això no pots fer-ho a dia d'avui, perquè el pes del paper ja no té això. I jo tinc la sensació de que moltes vegades diem és que no llegeixen, fan errades ortogràfiques, no sé què, però estic d'acord amb el que dius tu. I quina és l'adaptació que ha tingut el professorat per actualitzar-se en relació com és avui la societat i la gent jove que puja.
Perquè segurament el que hem de buscar
és un repte doble.
El que hem de buscar és el terme mig, és a dir que les aules s'han d'acostumar i s'han d'adaptar a la realitat en la que viuen els nens, és a dir, no pot ser que les aules actuals siguin com les dels anys 70, en què no hi havia telèfons mòbils i no hi havia ordinadors a les cases. Ara aquests nens conviuran amb ordinadors i amb telèfons mòbils, però és veritat, la sensació que tenim, els que tenim nens en edat escolar, és que s'havia anat molt enllà, que hi havia potser massa pantalles. Ara, que ara desapareguin totes, potser tampoc no cal. Potser hem de buscar el terme mig, sí, perquè clar, aquests nens hauran de conviure en les pantalles. No els podràs tenir aïllats de les pantalles, perquè hauran de familiaritzar-se amb com relacionar-se amb els ordinadors, amb els telèfons, perquè en tindran i formarà part de les seves vides. I perquè veuen els seus pares i els seus tiets enganxats al telèfon mòbil. Per tant, arrencar-los d'allà tampoc. Potser s'ha de buscar el terme mig.
Però és que jo, en aquest sentit, sí que ho veig una mica diferent, en el sentit de que jo, per exemple, em vaig fer tota la carrera fent apunts amb l'ordinador i jo retenia molt, no sé com dir-vos, però vull dir que no és tant el fet de l'ordinador i poder fer exercicis amb això, que siguin a l'aula, que puguin ser compartits, que el mòbil, que jo crec que en l'adolescència és un element superdisruptiu i que porta molt com a una de socialització en entorns, i a més, sobretot, perquè després no hi ha un... O sigui, a l'escola... Després no es pot fer càrrec del que passi després. Ja sabem que quan surten de l'escola, doncs molt probablement hi haurà molts deures que es faran amb ChatGPT. A més, també hi haurà un ús del mòbil social, com ens diu, del mòbil, que està determinat per l'estatus socioeconòmic. O sigui, veiem un ús major entre les classes més desfavorides, que per tant no fan extraescolars, i per tant, bueno, doncs és un entreteniment. Però que en l'aula sí que l'ordinador, evidentment, que s'ha d'utilitzar i se seguirà utilitzant. De fet, ara només s'eliminen les pantalles fins als 6 anys totalment. Que a mi això ja em semblava surrealista. Què vol dir que hi havia pantalles abans dels 6 anys? Sí. Però a partir de llavors, els últims anys de primària i de secundària, és normal i està molt bé que es facin treballs amb ordinador, el faran servir tota la seva vida, està perfecte, però el mòbil a classe no, ha de ser una, o sigui, ha de ser un lloc de pura socialització.
Falten 8 minuts per arribar a les 4. Encara us vull plantejar un altre tema. Ahir al vespre vam conèixer la notícia que ha quedat ferit lleu un nen en un accident en una de les atraccions de fira de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Va caure des d'una de les atraccions. Sembla que es va trencar la barrera de protecció i el menor va anar a parar a terra. L'atracció ha quedat tancada i ara ja es desmuntarà perquè s'ha acabat la Festa Major de la Seu d'Urgell. És veritat que durant els mesos d'estiu, i encara ara també al setembre, hi ha moltes festes majors que contracten aquest tipus de fires amb atraccions. Els firaires les munten i les desmunten de manera habitual i això fa que hi hagi qui diu, i sobretot quan surten notícies com aquest, que la seguretat d'aquestes atraccions, d'aquestes fires, no està garantida. Saludem Marc Vives. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Marc Vives és propietari d'una d'aquestes empreses d'atraccions de fira. Per exemple, ara mateix t'enxampem, em sembla que muntant la fira al barri de Sant Andreu de Barcelona, no?
Sí, al Poblenou. Estem al Poblenou.
Poblenou. Escolta'm, quan surt una notícia com aquesta, tots ens preguntem, però hi ha mesures de seguretat? Ja són segures aquestes atraccions de fira? Com ho veieu vosaltres, que teniu aquestes atraccions i que les munteu i desmunteu cada cap de setmana?
Aviam, segures són. Segures són. Compte que passen molts milers de persones per les atraccions a les festes majors d'arreu de Catalunya. I n'hi ha molt poquets accidents. Mm-hmm. Molt poquets. Clar, quan n'hi ha... Són escandalosos, però n'hi ha poquets accidents amb tota la majoria de persones que passen.
Teniu inspeccions? És a dir, venen a veure com teniu muntades aquestes atraccions o com o van seguint una ITV, entre cometes, d'atraccions?
Sí, mira, un cop a l'any fem una inspecció general a tota l'atracció, per un enginyer tècnic fa la inspecció general i ens fa un certificat conforme l'atracció està a punt. I en acabat, quan anem a instal·lar, cada municipi ve l'inspector tècnic i en acabat ve l'enginyer municipal a fer la inspecció també abans d'obrir a totes les fires d'arreu de Catalunya. Mm-hmm.
Els que tenim nens i anem a les fires, a mi m'impacta a vegades veure alguna fira que està recolzada en unes peces de fusta. I penso, ai, 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 per què aquestes peces? I no hi hauria un altre sistema? I són segures aquestes peces de fusta que a vegades utilitzeu per falcar l'atracció?
Són segures, són segures. Compte, i fins i tot les grues a la construcció, per quan han de nivellar les potes, es fiquen calços de fusta perquè s'aguanti l'atracció.
Assegurança, també, òbviament, esteu obligats a tenir-ne.
Òbviament, tenim assegurança, tenim controls de tot. Una paperassa cada cop que hem de muntar a un municipi, que déu-n'hi-do.
I en aquest sector hi ha molt intrusisme? Hi ha molta gent que es dedica a això i que potser no té els papers en regla o que no acaba de tenir l'experiència necessària?
Bueno, lo de l'experiència s'ha de debatir una miqueta. Això ja s'entra en un altre tema. Però intrusisme, tot el que munta a la via pública ha de passar inspeccions, ha de portar els papers, no es pot muntar de manera il·legal a la via pública.
Què vol dir l'experiència? És un altre tema.
Sí, home, perquè clar, jo compte que nosaltres portem 3 generacions dedicant-nos a això, i n'hi ha companys que n'hi ha això, i n'hi ha uns altres pues, que acaben d'arribar i s'estan sumant a la professió.
Escolta'm, que vagi molt bé la festa major del Poble Nou, el que em deies que esteu muntant.
Sí, estem instal·lant aquí.
Molt bé.
Pues molt bé.
Que vagi bé. Marc Vives, propietari d'una d'aquestes empreses d'atraccions de fira. Gràcies per atendre's i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau, bona tarda.
No sé com ho viveu vosaltres.
Jo patint. Sense més.
Patint i deixant-hi la butxaca perquè no és barat.
No és barat. Fira, no. De moment no m'he trobat amb un desfici enorme per part del meu fill per anar a les fires, com la caiguda del Tibidabo un parell o tres de vegades, que és un parc d'atraccions i penses...
Bueno, però també hi ha accidents.
També hi ha accidents.
Hi ha hagut Tibidabo, n'hi ha hagut a Port Aventura, vull dir que és veritat que d'accidents n'hi ha tot arreu.
No, i moltes pel·lis americanes d'aquelles de no pujaré mai més a una muntanya russa, ja, però bueno, això és una altra història.
Una cosa són les pel·lis i una cosa la realitat, Oriol, que tens una edat com perquè t'ho hagi d'explicar.
Sí, però bueno, hi ha coses que és millor no mirar perquè no et passin. I dit això, jo recordo molt el pas de nen a adolescent, per entendre's, festa major de Premià de Mar, sisplau, vull anar-hi, anava amb els meus pares a la fira sempre. Fins que un any vaig detectar això dels...
Les fustes.
Vaig dir, crec que ja no m'hi tornaran a veure. I efectivament no m'hi han tornat a veure.
Doncs, mira, jo deixa'm dir una cosa personal, Jo vivia de solter al camí de la geganta de Mataró i la gent que ens escolti del Maresme sabrà que és on s'ha posat tota la vida,
la fira.
I jo tinc molta admiració per a tota aquesta gent, perquè és una feinada de bojos.
Sí, és una feinada muntar, al·lucinant.
És una feinada de desmuntar. Treballen una borrada, amb bon temps, amb mal temps. I jo veia una cosa, quan muntaven la fira, clar, de petit em feia molta gràcia, perquè et passaves la tarda allò a la terrassa, baixaves a baix, ho veies. Posaven sacs de ciment en el pop, per exemple, en el Làtigo, atraccions de tota la vida que van de poble per poble de Catalunya, posaven sacs de ciment en les cadires de la gent i s'hi pujaven ells per provar-les. O sigui, veies com feien les proves, per tant, jo sí crec que en general és segur i crec sobretot que són gent molt responsable del que ha dit ell, que en saben molt del seu ofici i que saben que se la juguen, que no és una cosa cutre feta de qualsevol manera.
Totalment, i que passen un munt d'inspeccions per veure que tot estigui bé. L'únic que passa també com amb els accidents d'avió, no? Que quan hi ha un accident a un parc d'atraccions o a una fira, és un tema que de cop ocupa espai mediàtic perquè tothom queda molt afectat, no? Jo crec que molt recordem, no?, quan va passar a Port Aventura o al Tibidabo, perquè és una cosa que afecta, però que després...
Almenys és que et pot passar tu.
Exacte, sí, i sí, perquè els nens, i és tot una cosa com molt polèmica, però després és veritat que passa un cada no sé quants anys perquè es fan molts requeriments, moltes inspeccions, per assegurar que és una cosa segura, que ho és.
A Catalunya tenim una persona que, per cert, s'ha mort aquest estiu i podem enviar-li una abraçada a la família, perquè són, no sé si de la Bisbal o d'un poble de Girona, que són la família Falgàs, que són líders mundials en els cotxets aquests que hi ha a les portes de les botigues i que estan a tot el món. I això és una cosa feta aquí, a casa nostra, per una família d'aquí, i el fundador s'ha mort just aquest estiu.
I produeixen aquí,
Sí, tot fet aquí, una gent absolutament admirable, aplaudible, uns fenòmenos.
Doncs escolta'm, la crida dels organitzadors d'aquesta mena de fires, que les fires, les atraccions de fira, són segures. Els que estem a portes de Festa Major, aquest cap de setmana Sant Quirze del Vallès és Festa Major i tinc a casa dos que fa dies que esperen i que busquen les fitxes per tal de pujar el pop, que és el que més ganes tenen de pujar.
Prepara la cartera.
No, ja. Ja els he dit durant tot l'estiu, guardeu diners que vindrà la Festa Major. La FM, s'ha de dir ara.
La FM,
ah, sí. Sí. Això és per FM.
Vaja.
Jo pensava que és frequència modulada i no, és la Festa Major.
Ja no.
Tinc una edat. Joan López Alegre, Alicia Puig i Oriol Mar, gràcies a tots tres.
Gràcies.
Bona tarda.
Queden 50 segons per arribar a les 4 de la tarda. Posem punt final aquí al Catalunya Migdia. Tornem demà a partir de les 2 i ara de seguida, després dels senyals horaris, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per tal de seguir tota l'actualitat i també per entretenir-nos. Com dèiem, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimecres a tothom.